Al matí, amb Raquel García.
La pandèmia de la Covid-19 ha deixat constància de les dificultats per accedir a un habitatge digne i ha posat encara més aquest problema al centre del debat polític i social. I és que no hi ha dubte que aquest problema condiciona la vida de milers de ciutadans. Té efectes a la seva salut física i mental, provoca que els joves marxin més tard de casa o també una baixa natalitat. Són alguns dels efectes col·laterals. Avui, precisament, volem aturar-nos en una proposta literària que el que vol és fer-nos reflexionar sobre aquest problema. Es tracta de La ciutat sense veïns, un llibre que és un retrat cru d'una Barcelona on el dret de l'habitatge està cada cop més vulnerat. I per això el que fem és conversar amb l'autor, el periodista del Nació Digital i també ex-treballador d'aquesta casa, l'Andreu Marino. Andreu, bon dia i benvingut al matí.
Bon dia, Raquel.
A veure, explica'ns primer de tot aquest títol. La ciutat sense veïns és tota una declaració d'intencions i suposo que un crit d'alerta.
Sí, exactament. És el que busca és això, no? Cridar l'atenció sobre una conseqüència que pot provocar la crisi d'habitatge que vivim a Barcelona i per extensió a molts altres municipis, sobretot d'àrea metropolitana i entorn. Segurament no arribarà el moment en què Barcelona es quedi sense veïns, tal qual, però sí que s'està produint doncs, una expulsió progressiva de veïns de molts barris que han deixat de poder pagar un habitatge al que ha estat el seu barri de tota la vida o dels últims anys.
Afortunadament doncs, no veurem aquesta ciutat sense veïns, però sí que es desplaçaran. De fet, ja hem vist també alguns dels efectes col·laterals, no? Com molts veïns de Barcelona venen a l'àrea metropolitana, no? Venen a Sabadell, per exemple, a la nostra ciutat.
Sí, és un efecte papallona. Clar, evidentment, el que passa és que quan pugen els preus a Barcelona, molts cops la gent no es pot pagar un pis a Barcelona, però continua tenint la feina aquí, per exemple. Aleshores, el que obliga és a buscar un pis, un habitatge, en municipis propers que estiguin relativament ben comunicats. I jo crec que l'interessant d'això, i al llibre hi ha una introducció que ho explica, que és una entrevista, una conversa amb un representant de les principals immobiliàries que està operant ara a l'estat espanyol, i és una mica la idea que el sector té per Barcelona, no? És aquest discurs de convertir-la en una ciutat que anomenen de primera divisió, que sigui capaç d'atreure empreses de capital estranger, que aquestes empreses doncs, portin directius amb molt poder adquisitiu, que puguin pagar molt més per un habitatge. Evidentment, això suposaria més negoci o està suposant més negoci per les immobiliàries, i el discurs que va lligat amb això és que la gent, bé, que es faci la idea que no té dret a viure en un lloc en concret, no? Uh-huh. Que això és molt, molt qüestionable.
Doncs realment aquest episodi és molt interessant, eh? Com et va donant els arguments i com també insisteix en que en el futur acabaràs comprant, Andreu, un pis, no? En comptes d'optar pel lloguer, que és el que volen alguns, no? Explica'ns primer de tot, ara anirem desgranant alguns capítols, però d'on sorgeix aquest llibre? Perquè realment doncs, és a petició, no? També del grup Barnils, de fet tu vas fer doncs, un reportatge que va ser premiat. Explica'ns una mica l'origen, no?, d'aquest llibre.
Doncs l'origen és aquest reportatge que tu comentaves ara, que va guanyar el premi Ramon Barnils el 2019, que de fet tu em vas entrevistar també en aquell moment per parlar-ne, i l'origen és aquest. El reportatge el que explicava era la venda de claus de pisos ocupats, és a dir, aquella pràctica en què hi ha pisos buits de grans tenidors, bancs, fons d'inversió, i hi ha grups que el que es dediquen és a rebentar la porta i a vendre'n les claus a famílies en situació de necessitat. Llavors, el reportatge tractava sobre això, a l'editorial Saldonar li va cridar l'atenció i aleshores doncs, van considerar que era una possibilitat editar un llibre sobre habitatge, no només centrat en aquests casos, sinó sobre habitatge a Barcelona, i van decidir doncs, això, proposar fer un llibre editat per ells, per Celdonar, en col·laboració amb el grup Ramon Barnils, amb aquesta col·lecció de llibres periodistes, i l'hem publicat doncs, ara fa res, 3 setmanes, encara no un mes.
Doncs gairebé sortit del forn, eh? Tot i que s'ha estat coent a foc lent, amb aquest pròleg també molt interessant del Ferran Casas, que posa en valor la teva tasca com a periodista compromès. Explica'ns també doncs, aquesta problemàtica, no? La d'accedir doncs, a un habitatge digne, tu doncs, amb casos particulars, però també amb moltes xifres, amb moltes dades, vas desgranant i evidentment queda clar que és responsabilitat de molts agents implicats.
Sí. Jo el que he intentat una mica és no quedar-nos amb el cas particular, no? Perquè molts cops passa que veiem una història molt, molt bèstia o molt dura i llavors ens quedem en l'explicació d'aquesta història, però clar, cada història particular ens permet ampliar una mica el focus i veure quines són les causes que aquesta persona estigui passant per això. Realment, aquí el que veiem és que els problemes per accedir a un habitatge no són una qüestió d'atzar, com dèiem abans, sinó que algú fa girar la roda, no? En el nostre passat més recent, tots tenim molt, molt fresc el que va suposar la crisi del 2008 i en aquell moment es fa una aposta per part dels països rics, per dir-ho d'alguna manera, que qui ha de salvar els bancs i totes les caixes que tenien actius tòxics, és a dir, pisos carregats de deute, amb hipoteques, etc., la manera de fer-ho era amb l'entrada de fons d'inversió. Aleshores, clar, aquests fons els que fan és maximitzar beneficis. Van comprar molts pisos, en molts casos amb veïns a dins, amb l'objectiu de progressivament anar fent fora els veïns per poder vendre aquests pisos a un preu més alt. Precisament per això ens trobem amb persones que abans de la crisi havien comprat un habitatge doncs, amb qualsevol caixa d'estalvis catalana. Aquesta caixa passa a ser absorbida per un banc, després el banc li peta a les mans tot el problema, el fons d'inversió entra a comprar el pis i en tot aquest procés qui ha viscut a dins és la mateixa persona, que ha anat tenint diferents propietaris, no? Aleshores, aquí entra tot el problema de negociar lloguers socials i, en definitiva, estar gairebé permanentment doncs, sota amenaça de desnonament.
Doncs i així expliques com la història del nostre estat, no? Condicionat per Europa, com bé dius, doncs, opta per sortir d'aquesta crisi doncs, fent això, no? Doncs, especulant amb l'habitatge, i això té efectes a la vida de gent com per exemple la del Francisco, no? Explica'ns una mica també doncs, com també doncs, acaba doncs, esclatant, no? I acaba doncs, en un periple, doncs, gairebé en una lluita en solitari, no? Per mantenir doncs, el seu pis.
Sí, jo crec que el cas del Francisco, si busquéssim la definició d'especulació immobiliària al diccionari, podria anar perfectament acompanyada de la seva foto, perquè el Francisco és un senyor de 70 i escaig anys que va arribar de Ciudad Real a Barcelona a finals dels 70. Aleshores, ell a partir d'aquí entra de lloguer en un pis al barri de la Salut, al districte de Gràcia, vivint a l'àtic. Per problemes econòmics arriba a un acord amb la propietat, que en aquell moment doncs, era una família del barri, perquè el passessin a una espècie de soterrani, que era una antiga porteria, ell inverteix diners per arreglar-ho, tot això amb un contracte de renda antiga, és a dir, indefinit i relativament econòmic. Què passa? Que al cap dels anys, fa aproximadament, ara parlo de memòria, però igual fa uns 5 o 6 anys, qui compra el pis és un inversor estranger. Aquest inversor estranger, com dèiem abans, l'objectiu quin és? Aconseguir que l'edifici quedi buit. Però clar, topa amb el problema de que molts altres veïns sí que és veritat que tenien contractes temporals, per tant, desgraciadament és tan fàcil com no renovar-los, però el Francisco té un contracte de renda antiga. A partir d'aquí s'entra en un procés de judicialització en què el propietari intenta demostrar que aquest canvi de pis de l'àtic al soterrani és un nou contracte i per tant no és renda antiga, amb l'objectiu de fer-lo fora. Finalment, a través de guerra bruta, el propietari el que aconsegueix és que el jutjat li doni la raó a ell, el Francisco eleva el cas al Suprem per demostrar de dir no, jo tinc raó, jo, el meu contracte és de renda antiga, però mentre el Suprem no decideix, el que fa el propietari és anar a un altre jutjat per desnonar-lo. I en això el que es troba el Francisco és que un dia, mentre està fent gestions a casa seva, li truquen per telèfon perquè ell tenia una alarma instal·lada a casa i li diuen que algú hi ha entrat, que ell es pensa que havien entrat lladres, però quan hi va el que es troba és una comitiva judicial. Bàsicament el van desnonar mentre estava fora de casa. Això va portar a iniciar un periple, doncs, a pensions, a casa de familiars, fins i tot fora de Catalunya, etc. I el que hem vist des de llavors és que el Suprem li ha donat la raó, que això s'ha d'assenyalar perquè no, el Suprem no emet sentències d'aquest tipus cada dia. És a dir, el Suprem li ha donat la raó dient que és llogater de ple dret d'aquell pis i, a part, un altre tribunal ha anul·lat el procés de desnonament. Per tant, el Francisco té dret a anar a casa seva, però el que ha fet la propietat és destrossar el pis, per la qual cosa ara mateix no hi pot tornar. Llavors, el que veiem és bé com funciona l'especulació immobiliària, com funciona la justícia i com no es repara a una persona que clarament ha estat víctima d'aquesta violència immobiliària.
Per això, doncs, ens semblava molt paradigmàtic, no?, doncs, explicar el seu cas, igual que expliques el de molts altres, no?, com els afecta també, doncs, a viure amb aquesta por, no?, amb aquesta angoixa, després els efectes que té a la seva salut, tant física com mental.
Sí, sí, és a dir, clar, ens hem de ficar al cap que un procés de desnonament és molt dur, i és molt dur ja estant tu sol, però en molts dels casos són famílies amb fills menors d'edat, aleshores, clar, també s'ha de veure com s'expliquen aquests casos als fills, com es gestiona emocionalment tot plegat, i bé, de fet, al llibre també surt el cas d'una noia que va estar afectada. No sé si m'anaves a preguntar per això ara.
De la Raquel.
O no. La Raquel, exacte. Bé, que en el seu cas encara va ser més dur perquè ella és víctima del que es coneix com a desnonaments amb data oberta, que per qui no ho sàpiga són aquells desnonaments en què no et diuen vindrem a desnonar-te el dimecres a les 10, sinó que et donen un termini, en el millor dels casos de 15 dies, però pot ser un mes o fins i tot indefinit, en què tu no saps en quin moment vindrà la comitiva acompanyada dels Mossos d'Esquadra. Clar, això provoca un estat d'alerta permanent que, evidentment, et trinxa emocionalment perquè és bàsicament no t'atreveixes a sortir de casa per por que quan hi tornis hagin canviat el pany.
Doncs, evidentment, per això tu dius que l'habitatge, més que un dret, no, és una mercaderia, tal com, doncs, ens trobem, no, amb aquesta radiografia que estàs fent.
Sí, sí, ho hem vist clarament per qui té les competències polítiques per regular-ho ara. De fet, la llei estatal d'habitatge és un dels grans temes entre els socis de govern a la Moncloa, i les últimes declaracions del ministre Ábalos, que té bona part de les competències per legislar en matèria d'habitatge, eren que l'habitatge és un dret, però també una mercaderia, no? No ho va dir amb aquestes paraules, va dir és un dret, però també un bé material amb el qual es pot vendre i es pot comprar, i això, doncs, ens dona moltes pistes de quin és el debat intern que hi ha al govern espanyol i també a nivell social. I fins que això no canvi, ens continuarem trobant casos com aquest, perquè evidentment a partir del moment en què prima o es dona prioritat al dret a especular amb un habitatge, tota la resta són conseqüències d'això.
Per això també, doncs, hi ha, i ara ho dius, no?, però hi ha molts polítics, hi ha també una part important de la ciutadania, a banda d'evidentment el sector immobiliari, que defensen que la millor regulació, o sigui, que no és regular en pisos socials, sinó la millor manera és, doncs, incrementant l'oferta de l'habitatge.
Això és per mi és el quid de la qüestió, perquè hi ha el discurs de que l'habitatge el que s'ha de fer és crear doncs això, crear habitatge públic, de lloguer social. Clar, el problema que tenim, almenys a l'àrea metropolitana de Barcelona, és que molt espai per construir nou habitatge social no n'hi ha. Aleshores, és aquí on entra l'aposta política, que a Catalunya l'hem viscut a través de la regulació de lloguers, d'intervenir al parc existent. Intervenir al parc existent no vol dir necessàriament expropiar, per entendre'ns, sinó es pot intervenir, per exemple, a través d'una regulació de lloguers que, recordem, ja parteix d'uns preus que estaven molt inflats. Doncs la regulació el que fa és evitar que pugin i fins i tot baixar-ho en alguns casos. I jo crec que la reflexió que està bé fer és no confondre el dret a la propietat privada amb el dret a especular. És a dir, fins ara no hi ha hagut cap iniciativa legislativa ni a Catalunya ni al conjunt de l'Estat en què s'hagi qüestionat el dret a que algú pugui tenir un pis o els que vulgui en propietat, que també seria una altra cosa a debatre en un futur, potser, però ara mateix això no s'ha debatut. El que s'ha intentat posar fre és aquesta especulació que s'ha demostrat que porta conseqüències molt negatives, com deies tu abans, ja no només per Barcelona, que segurament és qui pateix més de primera mà per una qüestió de quantitat de població, sinó també els municipis de l'entorn.
Per això també em semblava molt interessant parlar del camí, no?, per regular doncs, els lloguers, aquests lloguers disparatats, que a més a més tu expliques ja amb dades, amb xifres, no?, que cada cop doncs, això es troba en menys mans, no?
Sí, el que hi ha hagut és hi ha hagut una entrada que de moment és gradual d'aquests fons d'inversió, perquè els fons d'inversió també han vist el lloguer com una font d'ingressos a curt termini, no? És a dir, tu com a fons d'inversió pots optar, pel que dèiem abans, per comprar un edifici, esperar que es buidi, reformar-lo i vendre'l a un preu més alt, però també pots optar pel lloguer. Cada cop hi ha més gent que viu de lloguer, sigui perquè és potser una opció de vida, però sobretot perquè per condicions materials cada cop és més difícil que algú pugui accedir a una hipoteca, no? Sobretot la gent més jove, van sortir dades per relativament poc de que el preu de l'habitatge ha pujat 10 vegades més que els sous en els últims anys. Per tant, el que veiem és això, cada cop l'habitatge es va concentrant en menys mans, i aquí un debat interessant també, perquè sempre parlem de grans tenidors, grans propietaris i petits propietaris. I potser el que no es parla tant és que entre els grans propietaris, que igual tenen 100 habitatges, i el veí, que a part del lloc on viu, en té un altre, hi ha tot un seguit de gent doncs, que igual en tenen 10, 15, 5... Clar, aquí sí que és on hi ha hagut més debat entre partits, fins i tot entre els mateixos que van aprovar la llei de regulació de lloguers, perquè cadascú representa un sector social, no? I de la ciutadania. I aquí jo crec que és on realment hi ha més debat sobre què es pot considerar gran propietari o no. És a dir, algú que té 5 pisos ho és en el context actual.
I el 26,4% tenen més de 15 pisos, amb xifres que dones, i el 32,4% són de persones titulars de més de 10 pisos. Xifres que, a banda dels casos, com dèiem, ens fan reflexionar, igual que, evidentment, destaques el paper de la PA i també, evidentment, del sindicat de llogaters, no?, que, doncs, evidentment, han ajudat, han recolzat a moltes de les persones, no?, i fins i tot han ajornat els desnonaments. Tot i que també destaques que en plena pandèmia tampoc doncs, han continuat aquests desnonaments.
Sí. Vull dir, en plena pandèmia nosaltres hem vist una contradicció entre els missatges polítics que es donaven i la realitat. I el missatge polític del govern espanyol al març del 2020 va ser que no es permetria cap desnonament. Es va veure que això no seria així. La moratòria es va haver de canviar. I tant en moratòria com abans i com passarà després, el moviment per l'habitatge ha tingut i tindrà un paper absolutament protagonista, perquè si a dia d'avui es continuen aturant molts desnonaments, en bona part és perquè hi ha gent que es posa davant la porta per evitar-ho. I no només això, que el moviment per l'habitatge gestiona la urgència, no? És a dir, tots aquells casos que arriben amb desnonaments imminents, però per mi el que és interessant també és que s'ha passat una mica a l'ofensiva, en el sentit de proposar vies d'actuació, de no quedar-se només en la via reactiva, sinó també de dir, doncs anem a proposar una llei de regulació de lloguers, anem a proposar un decret antidesnonaments, i jo crec que hi ha un caldo de cultiu interessant en aquest sentit a Barcelona i a molts altres municipis, perquè de fet el novembre de 2019 es va celebrar el primer Congrés d'Habitatge de Catalunya.
També a banda del paper que tenen totes aquestes, evidentment, entitats, també m'ha sobtat quan expliques que els desnonaments no són l'última pantalla, no? I doncs el paper que té l'administració moltes vegades, no?, a l'hora de reallotjar doncs, a aquests ciutadans, no? Doncs, per exemple, en pensions i altres indrets.
Sí, totalment, i per mi això va lligat una mica amb el que dèiem abans de l'aposta, de la defensa de que la sortida ha de ser la construcció d'habitatge públic, no? És a dir, estem en un moment en què l'emergència habitacional és tan gran que no es pot esperar a construir nou habitatge públic per donar sortida a aquestes persones. Vull dir, a Barcelona, sense anar més lluny, la llista d'espera de la mesa d'emergència, que és la que ha d'oferir solucions a persones desnonades, la llista d'espera acumula 2 anys. Mentrestant, les persones van allotjant-se en pensions, en albergs, en estades que poden durar fins i tot mig any, en això, en pensions i albergs que no es pot considerar que ofereixin unes condicions de vida dignes. Pensem que molts cops hi ha famílies amb tres fills que comparteixen una habitació amb llitera, sense cuina pròpia, sense lavabo propi, i tot això té una despesa, en el cas de Barcelona, aquests allotjaments temporals. Amb dades d'abans de la pandèmia, la despesa mitjana anual era de 15 milions d'euros. Clar, potser aquests 15 milions es podrien destinar a altres tipus d'intervencions en polítiques d'habitatge.
De fet, dius, sembla que 15 milions d'euros és un cost que les administracions estan disposades a assumir com a pedaç a la crisi habitacional. Dades, xifres, casos que ens fan reflexionar sobre aquest problema i, evidentment, em preocupa, i suposo que et preocupa molt, Andreu, la incògnita de veure, no?, l'impacte d'aquesta pandèmia. Què ens trobarem, no?, quan s'acabin, doncs, les moratòries, tota aquesta crisi social, no?, que vindrà?
Totalment, totalment. Ara mateix és una incògnita. La moratòria, si no la prorroguen més, caduca exactament d'aquí un mes, el 9 d'agost. Sí que és veritat que a l'agost els jutjats acostumen a estar inactius i, per tant, ens haurem de situar al setembre, però a partir del setembre el que pot venir és molt gros, perquè pensem que, abans dèiem, la moratòria no ha aturat tots els desnonaments, sí que han aturat alguns, però aquesta aturada és un ajornament. És a dir, no vol dir que aquest desnonament no es faci mai més, sinó que s'ajorna i vindran tots de cop al setembre. I, evidentment, el moviment per l'habitatge a Catalunya és fort, però potser no tant com per aturar els desenes de milers de desnonaments que es preveuen. Per tant, caldrà estar pendents d'això, de si s'allarga la moratòria, de si la llei estatal d'habitatge arriba a bon port, també del decret antidesnonaments que s'està tramitant al Parlament, i tot això són eines que ens permetran valorar una mica, doncs, quin efecte tindrà aquesta represa dels desnonaments.
Sí, perquè al final, doncs, és com que hem anat ajornant el problema, no? Però tampoc durant aquest temps no hem fet ni més pisos ni més habitatge social, i llavors, doncs, el problema encara hi és i dona la sensació que creixerà encara molt més. Andreu, també et volia preguntar, doncs, per acabar, doncs, una mica per la por, no? Per la por també, que no sé si a vegades els mitjans també, doncs, contribuïm, i els periodistes, entre la societat, perquè tu també dones xifres, no? Que sembla, doncs, aquella frase, no?, de vigila ara, arriba l'estiu, no?, marxaràs de vacances i vigila que t'ocuparan el pis. I tu també dones xifres, no?
Jo crec que això, aquest estiu, haurem de veure com es gestiona, però l'estiu passat jo és l'exemple, m'atreveixo a dir, dels més bèsties que he vist de desinformació sobre una qüestió d'actualitat. Es va matxacar molt amb aquesta idea que tu deies, no?, de dir vigila, perquè si vas 15 dies de vacances o fins i tot sortia, si vas a comprar el pa, tornaràs a casa i te l'hauran ocupat. Amb dades de Barcelona donades per l'Ajuntament, dels casos d'ocupacions que els hi constava a l'Ajuntament fins abans de l'estiu passat, només 3 eren en pisos on hi vivia algú. Que, evidentment, doncs, en aquests 3 casos no és just que en aquestes 3 persones que tenen la seva primera residència els hi ocupen, és una situació que és totalment injusta. Però el problema és que d'això se'n fa una bola que acaba generant una por. Sembla que l'amenaça sigui real, els contractes d'instal·lació d'alarmes, doncs, han crescut moltíssim en els últims anys, i al final, si em permets, jo crec que, de nou, això no és casual. Per mi el que busca aquesta campanya de desinformació és que la gent senti com a seva una por que qui l'ha de tenir són els grans propietaris que tenen habitatge buits. És una manera de socialitzar la por quan en realitat qui l'hauria de tenir són uns pocs.
Per això, ens sembla molt recomanable aquest estiu, per anar de vacances, doncs, a portar-te La ciutat sense veïns, d'Andreu Marino, editat per Saldonà, un llibre que us farà reflexionar, us farà treure la por i, evidentment, canviar també la nostra mirada, perquè aquest és un problema que no s'acaba, que no s'atura i que, evidentment, cal portar a debat, cal reflexionar i cal, doncs, evidentment, dotar de recursos per posar-hi fre. Moltíssimes gràcies, Andreu. Com sempre, un plaer.
A tu, Raquel, i que tingueu bon estiu.
Molt bon estiu i felicitats per aquest llibre que el necessitàvem. Que vagi molt bé. Molt bon dia.
Adéu.
Al matí, amb Raquel García.